Del matí. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. 3vesdobles.ain-es.org. Ràdio Principat. Lleida 91.5. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Hola, amics. Un altre cop tornem a estar aquí amb vosaltres. A darrere de la maquinària tenim l'Alberto Vidala, com és habitual. I jo, en Francesc López. Avui parlarem de El bisbe, Salvi, Wish, Mira el peix i també dels curetes de Monzón. I ho farem amb el nostre bisbe Joan i un prevere de Montsó i un familiar directe d'una de les dues persones que també es beatificaran el dia 13 d'octubre. Ara us deixo amb una col·laboració.
El setembre sembla un bon moment per tornar a començar i donar-se a un mateix una nova oportunitat per millorar. És possible que la gent ens fem bons propòsits la nit de Cap d'Any perquè els que vàrem fer a l'inici de curs ja no ens motiven o no els hem complert. Jo us proposo fer només els bons propòsits per Cap d'Any, però dedicar els mesos de setembre, octubre i novembre a concretar els millors propòsits i així arribar a fer una bona declaració d'intencions. Els criteris per escollir entre els millors i pitjors propòsits poden ser variables. Us proposo una cançó que ens ajuda a triar entre les coses urgents i les importants. Una cançó que separa propòsits més superficials, com m'apuntaré a una acadèmia d'anglès i estudiaré tot el curs, o més humans, com parlaré i escoltaré més la meva dona, la meva mare, el meu germà. Algunes frases de la cançó Quién, de Luis Guitarra, que ens poden ajudar a triar en quin sentit i per quins motius faig els meus propòsits. Escollim amb calma i no tinguem pressa. ¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién se acerca a quien nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién está más próximo a lo eterno, el que pisa firme o el que no alcanza? ¿Quién sostiene a quien no tiene nada? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño?
Fernando Sánchez de Ocaña, profesor de secundaria.
Notícies del Bisbat.
Commemoració del 60è aniversari de la benedicció de la imatge del Crist jacent.
L'Església de la Sang de Lleida, seu de la Congregació de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist, ha acollit l'acte commemoratiu de la benedicció de la imatge del Crist jacent, juntament amb la de la Soledat de Maria. Organitzat pel grup de portants del Crist jacent, la celebració s'ha iniciat amb una conferència del periodista i historiador Jordi Curcó. L'acte ha conclòs amb una concelebració eucarística presidida pel vicari general mossèn Ramon Prat i cantada per la coral Shalom.
Santa Maria de Gardeny estrena una obra d'art.
Es tracta d'un magnífic Crist de bronze de l'artista Xavier Margarit, que des del 15 de setembre llueix a l'altar major d'aquesta entranyable parròquia de Lleida. L'iniciativa ha estat molt ben acollida per tothom, especialment pels feligresos de la parròquia. Des de la Delegació de Patrimoni Artístic i Cultural del Bisbat de Lleida, ens fan arribar la felicitació a mossèn Gerard Soler, rector de la parròquia de Santa Maria de Gardeny, i a tots els feligresos que generosament han contribuït a que la mirada del Crist de Margarit sigui ben present en el cor i el bon guiatge dels cristians de Lleida.
La festa de la Mare de Déu de la Mercè.
A motiu de la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè, patrona dels centres penitenciaris, el bisbe Joan ha presidit una eucaristia a la presó de Lleida. El nostre bisbe s'ha dirigit als interns adreçant-los les paraules que el papa Francesc ha escrit expressament en motiu d'aquesta festa. A la tarda, i també presidida pel senyor bisbe, s'ha celebrat una missa a la parròquia de la Mercè. Darrere de l'altar es podia contemplar les fotografies dels màrtirs mercedaris que seran beatificats el proper dia 13 d'octubre a Tarragona.
El bisbe Joan ens envia a enfortir les parròquies i comunitats diocesanes.
En la celebració de l'enviament que obre el nou curs 2013-2014, el bisbe Joan Piris, davant mig miler de fidels cristians que van omplir l'auditori de l'Acadèmia Mariana, ha donat prioritat a dos objectius pastorals: fer una lectura creient de la Bíblia per revitalitzar la fe i alhora enfortir el nucli de persones que constitueixen l'ànima de cada parròquia o comunitat. El bisbe Joan ha dirigit aquesta crida a cada batejat i a totes les comunitats parroquials, delegacions i institucions diocesanes.
Celebració de la festa de Santa Tereseta, patrona de les missions.
Com cada 1 d'octubre, en motiu de la festivitat de Santa Tereseta del Nen Jesús, s'ha celebrat una eucaristia solemne al santuari de Santa Tereseta de Lleida. Declarada patrona de les missions pel papa Pius XI, l'any 1927 comparteix aquest patronatge amb Sant Francesc Xavier. Santa Tereseta de Lisieux va néixer a Normandia, França, el dia 3 de gener de l'any 1873. Fou monja de clausura des dels 15 anys. Dedicà la seva vida a pregar i fer sacrificis pels preveres, en especial pels missioners. Va morir als 24 anys, però va deixar un missatge excepcional per la seva senzillesa i profunditat.
L'entrevista.
Déu vos guard, benvinguts a l'entrevista del programa de Bat a Bat. En el programa darrer que vam fer, vam parlar dels màrtirs pertanyents a les ordres marista, mercedària i carmelita. Avui parlarem de tres màrtirs de la nostra diòcesi que seran declarats beats en el marc de la beatificació més gran de la història, que tindrà lloc el 13 d'octubre a Tarragona. En aquesta ocasió, 522 màrtirs de tot l'estat espanyol seran beatificats, 95 dels quals pertanyen a la nostra diòcesi de Lleida, la segona en número de màrtirs darrere de Tarragona. Els màrtirs dels quals parlarem avui són el bisbe de Lleida del 1936, en Salvi Huix Miralpeix, i els anomenats curetes de Monzón, en mossèn Josep Nadal Guiu de Belllloc i en mossèn José Gordán Blecua d'Osca, que eren vicaris a Montsó, que en aquells moments pertanyia a la diòcesi de Lleida. Per testimoniar-los, en aquest programa ens acompanyen el nostre bisbe Joan Piris, el rector de la parròquia de Montsó, mossèn José Luis Puello, i la senyora Flora Grífols, familiar d'un dels sacerdots. Benvinguts i ben trobats tots tres.
Bona tarda.
Gràcies.
Senyor bisbe, què ens podria fer una breu semblança de la figura del bisbe Huix sobre la seva trajectòria?
Breu. Jo no tinc massa coneixement més que el que he pogut llegir en el llibret que hem preparat ara, però sí que li trobaria jo per dir algunes coses molt precises que ell ha fet un itinerari, diguem, de base, i després això, sense canviar res, tot i que era bisbe, ha continuat treballant com un pastor de base. Un pastor que ha acompanyat les persones, i ha acompanyat els grups, i ha acompanyat els pobles, i els ha acompanyat de manera personalitzada. És una de les coses que més m'agrada de la biografia que he llegit, de manera personalitzada, no anònima, diguem. I després, una cosa que també m'ha agradat és que els mateixos companys, condeixables i alguns amics del seminari parlen molt bé d'ell, cosa que no és massa freqüent entre nosaltres.
I el bisbe Wish va morir afusillat,
sí,
amb 20 companys més a l'agost del 36. I els testimonis afirmen que va morir perdonant els seus botxins. Quina cosa, quin tret és el que més li ha impressionat a vostè de la vida del bisbe Wish?
No m'estrany que diguem mori perdonant, perquè això és el que es fa, de fet, màrtirs en general, tots moren reproduint l'actitud de Jesús, que també mor perdonant, no?, a la creu. No m'estranya. I després, com ell sempre s'ha presentat com a un servidor fidel de les persones, de fet, havent-se pogut salvar, es va presentar per acompanyar el seu poble, que anaven, a la seva gent, que anaven a matar. Jo diria també que el mateix fet de voler-los acompanyar i de dir, deixeu-me a mi per al final, l'últim, jo aniré donant-los l'absolució un per un, i després ferint-lo a la mà dreta i continuant a la mà esquerra, i bueno, us perdono i no passa res. Jo crec que això també és impressionant en el sentit de dir, la constància vol dir que no és una cosa improvisada, és una manera de ser en la vida, no? I el que jo he llegit de la seva biografia, diu, no m'estranya que acabi d'aquesta manera, perquè ha estat tota la vida, diguem, demostrant aquest espírit, aquest estil. Cosa que jo també pues, posaria de relleu avui, que nosaltres no som anècdotes, no? Som una manera de viure i d'entendre la vida. I en això el bisbe Wish ens ha donat una lliçó ben encarnada i ben concreta.
Senyora Flora, vostè, hola, bones. Vostè ha traduït el llibre Un sacerdot, camí del martiri, que és el dietari d'en Josep Nadal, un dels curetes de Montsó. Com ha estat això?
Doncs la idea del dietari ja va fa molt temps que va sorgir. El seu germà bessó, que es deia Jaume i que estava destinat a Sud-amèrica, al cap d'uns anys de morir ell, va intentar recopilar molta informació que tenia a través de cartes personals, perquè s'enviaven tenint una relació epistolar molt continuada, però a banda de les cartes que li va enviar amb ell, també es va preocupar de recollir apunts que ell, que el Josep, anava escrivint al seu dia a dia, i també d'altres cartes que enviava altra gent. I a partir d'aquell material va escriure aquest dietari. Ara, quan ja va entrar tot el procés i es va aprovar la beatificació, ens van plantejar a la família de fer una traducció al català, perquè està escrit en castellà i en castellà dels anys 70, i a més, doncs, de fer una petita revisió del castellà, doncs, per actualitzar-lo una miqueteta.
Molt bé. I a vostè, què és el que més l'ha colpit del testimoni de Josep Nadal?
A veure, jo com a colpidor, la veritat és que a poc, a mesura que anava traduint el seu dia a dia, me van colpir moltes coses. Però ja en el dia de la seva presentació, de la presentació del llibre, vaig dir que, en primer lloc, em va, doncs, d'alguna manera, me va copsar aquesta vocació que ell tenia ja des de petit. Des de petit ell ja jugava a fer-se casullers en paper, feia veure que donava la comunió als seus germans, és a dir, que era una vocació que tenia ja des de molt petitet. I la segona cosa que em va colpir, potser encara més, però que no te n'adones fins que has acabat de traduir el llibre, és la confiança. És a dir, ell tenia una confiança en Déu tan gran que s'hi lliurava amb tot i per a tot. S'hi lliurava el seu dia a dia, s'hi lliurava amb totes les tasques, s'hi lliurava amb tota la relació que ell tenia amb els feligresos. Era una confiança com un nen que està confiat quan està envoltat dels seus pares. Doncs aquesta era l'actitud. I clar, quan ho veus des de la perspectiva de l'any 2013, això sobta, perquè som tots molt interessats, sempre anem calculant absolutament tots els nostres passos, i veure aquella candidesa i aquella entrega, a mi me va sobtar molt, la veritat.
Mossèn José Luis,
sí,
què destacaria del testimoni d'aquests dos sacerdots, en Josep Nadal i en José Jordán, que van morir màrtirs el 12 d'agost del 36?
L'amor pastoral, en la comunidad monzona hay una memoria, aún hay personas que los conocieron, ¿verdad? y recuerdan pues el cariño, la caridad pastoral que tenían con los pobres, con los jóvenes, la predicación, la catequesis, que hay recuerdos vivos, ¿no?, de su entrega, de su amor. Y luego pues afrontaron el martirio, pues decía el señor obispo, la constancia, claro, no es producto de una casualidad ni de algo puntual, sino que era una trayectoria de entrega, y un momento dado se pide la vida, pero ellos la vida la tenían entregada a lo largo de su trayectoria pastoral, ¿no? En el diario de Monseñor José Nadal dice: yo tengo miedo a docenarme, quiero entregarme, quiero entregar la vida, ¿verdad? Textualmente él rechazaba pues una mediocridad de no vivir el evangelio a tope, como joven que era, ¿no? Y en ese sentido, pues fueron hasta las últimas consecuencias en un compromiso de entrega con esa confianza, decía Flora, total en el Señor.
¿Cómo ha vivido su comunidad este acontecimiento?
Pues con mucha alegría, o sea, una acción de gracias, porque fueron laicos de Monzón los que promovieron, los que fueron constantes también en pedir su beatificación, y es un regalo de Dios, porque la comunidad Monzón se siente que se expresa el misterio de Cristo en la vida, ¿no? O sea, Jordán y Nadal, los curetas de Monzón, son expresión de la Pascua del Señor, una Pascua que se ha actualizado para nuestros días, que es un ejemplo de ese Cristo vivo. O sea, es como pues volver a celebrar la presencia del Señor que da su vida y que resucita en ellos, ¿verdad? Por lo tanto, una acción de gracias muy grande, porque se reproduce el misterio pascual en nuestra comunidad a través de nuestros curetas.
Señor bisbe, quins valors, quins criteris creu que el testimoni d'aquests màrtirs ens estan deixant? Què ens diuen avui en dia?
No sé, suposo jo que si aquesta pregunta la presentes a altres persones dirien possiblement coses diferents, però per a mi, jo insisteixo en això, és un estil de vida, és una manera d'entendre la vida i és una manera de seguir Jesús, que no és un joc, que implica manera de pensar, manera de parlar, manera de ser. Naturalment, ara, davant d'aquest reconeixement públic, a nosaltres dic, tenim un testimoni, tenim també uns intercessors, que per a nosaltres és important, el sentit d'església, de cos. Pues jo diria també això. Al final, són membres de les nostres comunitats, són persones de carn i os, no són extraterrestres. Vol dir que això del seguiment de Jesús és possible. Si altres ho han pogut fer, diguem, fins i tot en aquest nivell extraordinari, el valor per a cadascú de nosaltres seria: el seguiment és el mateix, la crida és la mateixa, la capacitació, perquè tenim la consagració bautismal, és la mateixa. Mirem què han fet ells, que els ha permès mantenir el tipus, amb aquesta fidelitat, amb aquesta generositat, amb aquesta constància, amb aquesta coherència, fins a la mort. Jo no diria res més, perquè al final cada màrtir té també algunes particularitats, sobretot en les seves històries personals, en aquest cas històries ministerials. Jo he vist, per exemple, llegint el diari i llegint la biografia, que coincideixen sobretot en una cosa, que és la relació personal. O sigui, a tots tres els ha agradat tractar les persones de tu a tu. Parlen molt del confessionari, per exemple, parlen molt de l'acompanyament de les persones, que diríem avui en dia, no? De l'acompanyament de les consciències, de l'assenyalament de coses que diuen: això pot servir-li a vostè, això pot servir-li a vostè. Jo crec que això també avui en dia és cada vegada més necessari, perquè les persones, encara que estem en un món globalitzat, hi ha moltes experiències de soledat, i aquest tipus de pastoral, d'acompanyament, de relació de u a u, de tu a tu, doncs jo també m'agradaria trobar-lo i practicar-lo si jo pogués. Jo crec que ho haurien d'intentar tot. Tots els batejats haurien de tenir aquesta consciència. Fem present el Jesús que ens acompanya dia a dia, cadascú al seu nivell.
I vostè, senyora Flora, Quin significat té avui?
Doncs en el cas del Josep, que és potser el que jo m'hi he fixat més, a banda de comentar aquest abandonament que us comentava, aquesta confiança que ell tenia, el que també em va sobtar era que ell deixava que fluïssin les coses, que potser interiorment desitjava una cosa, però que ell deixava que fluïssin en mans de Déu. I una cosa que, per exemple, em va xocar en aquest aspecte és que ella, en el fons, desitjava quedar-se a Belloc, perquè la seva mare, com aquell que diu, tirava la família endavant, eren 6 germans, amb una situació una mica precària, i ell pensava que si es podia quedar a Belloc els podia ajudar d'una manera o altra. Però després d'alguns dubtes interns, ell, al seu diari, escriu: no demanaré res, faré el que sigui la voluntat de Déu, no? I al final el van enviar a Montsor, i contràriament al que ens passaria avui dia, que ens agrada tot tenir-ho controlat a dins de les agendes i amb un horari ben planificat pel nostre treball, ell va arribar a Montsor no content, entusiasta, contentíssim, amb uns ànims i una joia que costa d'entendre, perquè avui ens agrada tindre-ho doncs tot molt a dins del nostre raser. I ell, al contrari, les adversitats les feia victòries. Això també em va copsar. I avui dia ens fa falta, també.
Mossèn José Luis, i vostè què pensa del testimoni d'aquests màrtirs avui en dia?
Pienso que és una actualització de l'Evangelio de Jesús i del misteri cristiano, ¿no? Para mí pienso que para los sacerdotes es un ejemplo de calidad pastoral, ¿verdad? Es muy importante que el centro del sacerdote diocesano es pues vivir para su pueblo, estar con los niños, con los jóvenes, con los adultos, que esto lo tenían ellos pues muy arraigado, ¿verdad? Y esa dedicación a las personas, ese acompañamiento de las personas. Y desde luego esa confianza, ¿no?, que decía Flora, en Dios, o sea, esa capacidad de aceptar lo que viene, ¿no?, y el perdón, o sea, esa capacidad también de afrontar una situación tan difícil con esa templanza cristiana, ¿no? Eso pienso que es un mensaje muy actual para todos, la capacidad de reconciliación, de perdón, de no dejar que entre dentro los venenos del odio, de la ira, de la venganza, ¿no? Pienso que en eso son un testimonio para no solo para los creyentes, sino para toda persona.
Fins aquí la entrevista d'avui. Moltes gràcies als nostres convidats per acceptar la nostra invitació, senyor bisbe, padre José Luis, senyora Flora. Gràcies als nostres oients per escoltar-nos i fins al proper programa. I ara continuem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Certamen literari marià en honor de la Mare de Déu del Castell, patrona de Tragó de Noguera.
A migdia es celebrarà l'Eucaristia presidida pel senyor bisbe, i per la tarda tindrà lloc el certamen literari a 6:45 al paranimf de la Casa de l'Església, Acadèmia Mariana de Lleida.
Eucaristia mensual de l'Hospitalitat de Lourdes.
Serà el divendres, dia 11 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la parròquia de Santa Teresa Jornet, del barri de Cap Pont de Lleida.
Lliçó inaugural de l'Escola de l'Esplai pel curs 2013-2014.
L'Escola d'Esplai de Lleida ha encarregat al psicopedagog Daniel Gavarró la realització de la lliçó inaugural del pròxim curs, que tindrà lloc l'11 d'octubre a 7:45 del vespre a l'Acadèmia Mariana. Daniel Gavarró Berbegal és mestre psicopedagog, llicenciat en Humanitats, diplomat en Direcció i Organització d'Empreses i exprofessor de la Universitat Ramon Llull.
Beatificació de més de 500 màrtirs de tot l'estat espanyol a Tarragona.
Tindrà lloc a Tarragona el diumenge dia 13 d'octubre a les 12 del migdia. S'espera unes 20.000 persones, entre feligresos, familiars dels màrtirs i autoritats polítiques i religioses, i pretén ser un acte purament religiós i històric. Entre els màrtirs destaquen per a nosaltres el que fou bisbe de Lleida, Monsenyor Salvi Huig Miralpeig, i dos mossens que eren vicaris de la parròquia de Montsor, aleshores del bisbat de Lleida.
El pensament.
L'Esperança té dos fills preciosos. Els seus noms són Enuig i Valor. Enuig, per veure com són les coses, i Valor, per no permetre que continuïn així.
Sant Agustí. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Contemplar el misteri cristià. En la tradició de la pietat popular, el mes d'octubre ha estat anomenat el mes del Rosari. I com deia el beat Joan Pau II, resar el Rosari és, en realitat, contemplar el rostre del Crist amb Maria. I és una eina sumament vàlida per afavorir en els fidels l'exigència de contemplació del misteri cristià. Afirmar que el Rosari és una oració contemplativa és animar a resar-lo amb les actituds de l'anomenada lecció divina, de gran força en la tradició oral de l'Església, lecció, meditatio, oratio i contemplatio. Es tractaria d'apropar-se als misteris de la vida del Crist amb els ulls de la fe i amb la mirada de Maria. Interrogadora davant l'escapada de Jesús adolescent al temple, penetrant i capaç de llegir les decisions de Jesús en les noces de Canà, adolorida, sobretot sota la creu, radiant d'alegria en la resurrecció i ardorosa en la Pentecosta, perquè allò que Maria fa conservant en el seu cor els records del seu fill no és simplement registrar-los, sinó meditar-los. Si no assumim aquesta dimensió contemplativa en resar el Rosari en comunió amb la memòria vivent de la Mare de Jesús, podem reduir-lo a repetir fórmules amb poc sentit. Sabem que l'espiritualitat cristiana no es pot entendre si no és com un seguiment de Jesús, i aquest és impossible sense aprofundir o contemplar els seus misteris, fer-ne memòria, comprendre'ls, configurar-se amb ell, suplicar i anunciar allò contemplat. El Rosari és una pregària feta estalonant-se amb l'oració de Maria, sense disminuir per a res la realitat de l'unimediador, Jesucrist. Maria col·labora d'una manera particular per tal que ens centrem en la persona que se'ns manifesta en els misteris que recordem amb ella. Joan Pau II diu que aquest recordar és el recordar bíblic, com allò que va fer Jesús en llegir el text d'Isaïes en la sinagoga de Nazaret a l'inici del seu ministeri públic. I des d'aquesta perspectiva, amb la finalitat d'enfatitzar aquest caràcter cristològic del Rosari, va proposar la incorporació dels misteris referents a la vida pública de Jesús, que anomena misteris de la llum. Així podem afirmar amb més seguretat que realment el Rosari és un compendi de l'Evangeli i és una pregària orientada a fer viure l'espiritualitat cristiana com una verdadera introducció a la profunditat del cor de Jesús, abisme de goig i de llum, de dolor i de glòria. Com ens recorda la carta de Sant Pau als Efesis, l'ideal del batejat és que el Crist habiti en els vostres cors per la fe, i així, arrelats i fonamentats en l'amor, sigueu capaços de comprendre, amb tot el poble sant, l'amplada i la llargada, l'alçada i la profunditat de l'amor de Crist, que arribeu a conèixer aquest amor que sobrepassa tot coneixement i així entreu del tot a la plenitud de Déu. El Rosari promou aquest ideal, oferint l'exemple i la intercessió de Maria, dona fe, de silenci i d'escolta, inseparablement unida a Jesús. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe Joan Piris.
Amics, hem arribat a la fi del programa i esperem que feu ressò de tot el que és els màrtirs. Esperem que el dia 13 hi hagi una gran festa a Tarragona.
De Bata a Bata, el bisbat de Lleida.
Res més, amics. Fins la setmana vinent.